Aquests dies les distribuïdores cinematogràfiques estan fent comptes i han publicat la llista de les pel·lícules més vistes l'any passat. El número d'espectadors ha baixat en general, però Rec ha estat el segon film espanyol que més ha facturat. Hem de dir que fa unes setmanes vam tenir l'oportunitat d'entrevistar en Jaume Balagueró i en Paco Plaza, els directors d'aquesta pel·lícula, i avui volem aprofundir una mica més en el film que ha fet cridar milers de persones al cinema amb un altre dels actors, el santcugatenc Carlos Vicente. A més, hem de dir que l'intèrpret també presta la seva veu a diferents actors estrangers en doblatge. Jessica, avui la gent dirà, que pesadetes esteu amb Rec, però mira, tu, si ens ha agradat, què hi farem?
A més, tenim el Carlos Vicente, que és un actor polifacètic en diferents facetes. I avui el descobrirem. Bon dia, Carlos.
Hola, bon dia.
Primer de tot, com vas iniciar-te en el món de la interpretació? Això era des de petit, d'aquells actors que diuen, jo tenia 2 anys i em pujava sobre la taula de la família i feia l'espectacle.
No creguis. No. No sé, mica en mica és allò que vas fent el que t'agrada i quan te n'adones ja estàs ficat amb una cosa. Home, jo vaig començar a estudiar interpretació, allò quan vaig acabar el COU em vaig ficar a estudiar i, bueno, vaig començar a estudiar però no ho tenia gaire clar. Però, bueno, arriba un moment, mica en mica vas fent i te n'adones que
que és allò el que vols
sí,
fer.
Sí, sí, que estàs fent el que t'agrada.
I vas orientar la teva carrera al món de la interpretació però també en el doblatge.
Sí, bueno, de fet, jo faig doblatge, faig teatre, faig televisió, faig el que puc, que és el que ha de fer un actor, normalment, desgraciadament. Però sí, jo faig doblatge també des de fa 13 anys, o així que vaig començar, perquè és un món que m'interessava molt. I a més, des de petit, jo, per exemple, hi havia veus que a mi se'm quedaven molt de pel·lícules, de sèries de la tele, i jo me'n recordo amb el meu germà, sempre feien broma, imitàvem les veus, i era una cosa que sempre m'havia agradat. Perquè, a més, evidentment, és molt de la interpretació, no? I eren veus que, per exemple, avui conec els actors que les feien.
Quina gràcia.
Sí.
Anem a la teva vessant interpretativa de més coneguda o més visual, com és la televisió o el teatre. Explica'ns com va anar, per exemple, el rodatge de Rec, que és el que més ara tenim d'actualitat.
Bueno, el rodatge de Rec, com es pot veure veient la pel·lícula, va ser molt divertit, perquè ens ho vam passar molt bé, perquè amb el Jaume i el Paco l'experiència era, diguéssim, que molt interessant, i perquè bueno, ja s'han explicat moltes coses. Nosaltres rodàvem seqüències senceres al famós edifici aquest, i a més va ser molt intens perquè rodàvem de 4 de la tarda a 4 del matí, i aleshores després sortíem al matí, quan anaves el dia següent a fer teatre o el que fos, no? Però va ser molt interessant i molt divertit, i molt intens, a més, però sobretot divertit. Però
la pel·lícula, per les persones, els internautes i oients que ara ens estiguin escoltant, el Carlos Vicente interpreta el paper d'en Guillem.
Sí, el practicante.
El practicante. Tothom li diu el metge, però ell deixa clar que ell va fer els estudis d'ATS aquell dia.
O practicante, que no sé si és el mateix.
És curiós perquè, parlant amb Jaume Balagueró i Paco Plaza, ens han dit que el remake, que ja ha finalitzat el rodatge als Estats Units, que es diu Quarantine,
sí,
els responsables han mantingut el teu nom.
Sí, sí, ja ho he vist.
Això deu ser que un metge sempre és necessari en qualsevol desgràcia, i veig que
sí,
tu
sí, però
hi estaràs present, no?
El que és curiós és que es digui Guillem, no? Això sí que és curiós. I l'altre dia ho vaig veure, precisament mirant a internet sobre el remake i tot això, i vaig veure més una foto de l'actor, i em va sorprendre que és un senyor molt gran, perquè aquí era un senyor jove, atractiu, a més, però allà és un senyor molt gran.
Però veig que
ja n'havia dit.
Sí. I no, i que sobretot és el que dèiem, no? Que potser dins el que és aquesta amalgama de personatges, aquests veïns de la comunitat, tu representes aquell que sap greu segons què en el film, no? Que se li agafa certa empatia, no?
Ah, bueno, veus, que bé.
Suposo que la pel·lícula, a l'hora de plantejar els papers de la histèrica, el xinès, el metge, eres un paper una mica d'importància dins el que és el repartiment, no?
Sí, i en el fons suposo que el Guillem també és dels més normalets de la comunitat, no? Perquè déu-n'hi-do la fauna que hi ha a la comunitat de Rec. I potser el Guillem, no sé, és dels més normals i més assenyat, a més, i això.
Per aquells que mirem el cinema i la gent que treballeu en el cinema amb admiració, com és un càsting d'una pel·lícula, d'una producció com Rec?
Bueno, hi ha càstings molt diferents. Jo he fet càstings, bueno, si us explicessin, no, jo he fet càstings que vosaltres no creeríeu. Però el de Rec, per exemple, va ser un tipus de càstings que agrada molt de fer als actors, perquè estaven el Jaume, el Paco i el Fernando, i havíem d'improvisar. Aleshores, bueno, o sigui, et donen unes pautes, et donen una situació i et diuen el que passa i has d'improvisar, està bé, perquè tu pots fer coses. A més, fèiem els càstings no sols, sinó dos o tres actors interactuant entre nosaltres, no? I aleshores, si et deixen i et guien una mica bé, poden sortir coses molt divertides. I així va ser el càsting de Rec. De vegades et donen un guió tancat i has de fer aquell guió, de vegades has d'improvisar però no et diuen el què i vas una mica perdut.
I tu ja notaves, o l'equip ja notava, que la repercussió, o la possible repercussió que tindria després aquesta pel·lícula, nominada en tres premis als Goya, els Premis Goya, la segona pel·lícula de l'Estat espanyol més vista, s'ha parlat molt d'ella, s'ha fet molta promoció, sí, però ha anat molta gent a veure-la.
Sí, sí, i la que ja anirà.
I la que espera.
I ara Europa i tot això. No sé, a mi em va sorprendre, sincerament. Probablement a ells no tant, a l'equip, als directors, jo crec que sabien bastant bé el que es portaven entre mans, no? Jo quan la fèiem sempre em semblava que era una pel·lícula bona, interessant i molt, però no, jo no pensava que seria una cosa de tanta, pensava que era una cosa més per un públic més, diguéssim, entregat, no?
Més de Sitges, no?
Més de Sitges i una mica més entès, diguéssim, no? Una cosa així tan gran.
Deixem, si et sembla, la pel·lícula Rec i anem cap a la televisió, per exemple.
Anem a la televisió.
Has presentat fins i tot un concurs a TV3.
He presentat un concurs a TV3.
Quan es donaven pessetes.
Sí, sí. Això, veus, ara igual, l'actor que fa de Guillem als Estats Units, igual és de la mateixa edat que jo. No, sí, donàvem els premis en pessetes. Era el Tatucat, que fèiem al concurs al migdia, sí, a TV3.
Aquell que està a la mateixa, al mateix horari que Saber i Ganar, amb sí, el Jordi Hurtado, de Competència.
Bueno, era una mica
abans. Un altre del gremi.
Un altre del gremi, exacte. No, Tatucat era una mica abans, era a quarts de dues, em penso, o així. I sí, donàvem els primers empassetes, o sigui que era cap a l'any 2000. 2000? Bueno, sí, 2000, més tard, no?
Fa uns 7-8 anys.
7-8 anys, fa, sí.
I l'experiència de presentador?
Molt bona, molt cansada, a més, perquè gravàvem, era un concurs diari i gravàvem 5 concursos en una tarda, no? 5 programes. I clar, jo havia fet moltes coses, però de presentador en concurs de la tele no, però jo que penses, va, per això, tu vas allà, presentes i ja
està.
I quan estàs allà dius, no era
fàcil. Així, no?
I aleshores ja quan portes uns quants ja saps com va la cosa, però en principi, però va ser molt divertit, perquè a més érem 12 concursants, era molta gent, molt interactuat amb la gent i ens ho passàvem molt bé.
Continuem amb més currículum perquè el teu no s'acaba. Acabes de passar per Amar en Tiempos Revueltos.
Sí, he passat per
Amar en
Tiempos
Revueltos.
Aquella
sèrie que està agradant tant.
Sí, sí, està força bé per ser una sèrie diària i això, sí. I he fet, a més, he fet d'un personatge que es deia Àngel Guimarães, portuguès, era portuguès. I aleshores era un senyor una mica feixista, portuguès, i havia de parlar amb accent portuguès, evidentment, que em va costar una mica. Vaig estar...
Va ser un treball d'interpretació...
Bueno,
més...
sí, vaig estar unes tardes amb una amiga portuguesa per...
Però això de la veu ja ho porta el Carlos per la mà.
Està acostumat.
Sí,
la Marta de la Floresta ens enviava un correu electrònic amb una falla de saber quines veus, quins actors representa en Carlos, perquè és el típic, no?, per associar, doncs, ostres, sí, que en aquest film, més o menys...
Ara, quan l'escoltin, diran, ostres, mira...
Fer una repassada, són molts, però una mica, aquells que són, potser...
No creguis, no són tants, que pugui dir ara que reconeguis els noms, no. Ara li deia...
Que són molt cinèfiles nosaltres, eh? Ja ens podràs dir noms...
L'exorcismo d'Emily Rose.
Aquesta pel·lícula, sí, és molt recent.
Sí, Campbell Scott, que és el...
Hombre, sí, sí, el d'Elegir un amor, de Julia Roberts.
Sí, allà no el feia jo.
Però ell no, però Campbell Scott és aquell actor, o sigui, per fer-los una idea.
I muchos más.
Sí, no? El Carlos, aquest senyor.
El Carlos fa tots aquells personatges que possiblement no són les estrelletes de les pel·lícules, però que també tenen molta tela, molt paper.
Evidentment, sí, sí.
De gent de repartiment, gent d'aquells papers que també són molt importants en el doblatge, però dins del món del doblatge ja sabem, no són coneguts, no surten els crèdits als actors,
sí,
però a més moltes vegades són més remarcables el Jordi Brau, per exemple, que dobla el Tom Cruise.
Sí, 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 sí.
Sí, però segurament per fer repartiment li deu tocar moltes vegades fer el típic dolent de la pel·lícula.
O el boig, aquells difícils.
Aquells que toquen...
Que són els més divertits, evidentment, un boig o un dolent és... Bueno, depèn.
Més agraït.
Pues sí, molt més agraït.
Perquè això de què depèn? Que et toqui de la sort, de la veu...
El tipus de personatge que et toqui, Clar, depèn de moltes coses, com tot el món de la interpretació, no? Però, evidentment, el tipus de veu i tot això t'encamina cap a un o cap a un altre. Sí. Però, vaja, fer dolents o fer bojos o coses així és molt agraït. Sí.
És que déu-n'hi-do, perquè l'escoltes... I jo no sé tu, però hi vaig pensant. I aquest home, quan es lleva, ja té la veu així, pel matí, quan diu, hola, bon dia, vaig a fer-me un cafè...
No. Ui, no.
No, a veure, sempre requereix una tècnica, però també un do natural, no? I alguns professionals que ens ho hem de treballar una mica més, treballar davant d'un micro, amb la veu, i d'altres... Que ja tenen mig camí fet,
ja
no?
Ja vienen con la voz puesta, no?
A més de tot del doblatge, de la televisió, mm-hmm. del cinema, també fas teatre. Mm-hmm. I a vegades et toca que tot s'ajunta a la mateixa època, com per exemple quan vas estar gravant Rec.
Sí, quan vaig estar gravant Rec van haver moments una mica difícils, perquè estava el rodatge de Rec, com hem comentat, era des de les 4 de la tarda a les 4 del matí, i era una època que jo estava gravant, a més, Mar de Fons, la sèrie de TV3 que feia el Canals, el Mosso d'Esquadra, el cap dels Mossos d'Esquadra.
Sí.
A més, estava de gira, fent teràpies.
I quines bronques anaves fotent, pel món?
De Canals.
Amb Mar de Fons.
Sí, ja les que em deien, Les que em deien, no era perquè jo em posés de mala llet. Estava fent teràpies amb la Pavana, una companyia valenciana, i a més coincidia que estava fent un monòleg que jo tinc, que és el Testamento del Sastre. I és el que passa amb aquesta professió, de vegades tens moltes coses, de vegades no, i aleshores, per exemple, allà em va passar un dia rodar de les 4 de la tarda a les 4 del matí, a les 7 del matí començar a gravar Mar de Fons, i aquella nit tenir un bolo a prop de València, no? I el dia següent tornar a tenir un doblatge i allò de dir, bueno, no podré, moriré, esta setmana moriré, però estarà bé. I no, al final ho fas i jo, caramba.
I en canvi hi ha setmanes que vas una miqueta més relaxat.
I en canvi hi ha setmanes que tens més temps.
Hem de dir que el Testament del Sastre, el seu monòleg, el va estrenar aquí a Mirasol.
Sí,
i el vas treballar també a Mirasol.
El casal de Mirasol, que ens van deixar molt amablement i allà vam estar assajant i molt bé, a més, ens van tractar molt bé i molt bé, i allà el vam estrenar, i després l'hem fet també a la Unió, aquí el vam fer 2 dies també molt bé.
Sí, continuant actiu, pots fer bolos,
sí, ara mateix no en tinc, però continuo, de tant en tant van sortint, i és un espectacle que a mi m'agradaria mantenir-lo.
Per exemple, anem a endinsar-nos a l'agenda d'un actor tan polifacètic. Què tens aquesta setmana, a banda de l'entrevista?
Aquesta setmana tinc aquesta entrevista aquí, que això per mi és el principal. I aquesta setmana tinc doblatge. No tinc ni bolos, ni tinc gravacions, ni res. Tinc doblatge aquesta setmana.
Tros d'entrevista, que més, senyors, podran escoltar-la de nou íntegrament aquest dissabte a Cugat.cat i sentir-la i escoltar-la. Avui sí que podem dir, escoltin l'entrevista.
I gaudeixin,
i que sàpiguen. això, però això el mèrit és de la seva mare i del seu pare. Vull dir, en realitat, el Carlos mèrit no té cap ni un. Vull dir, ja ha nascut així. Home, per tant, senyora de Vicente, felicitats.
Sou molt amables.
S'ha de treballar una mica per això, també.
Bueno, una miqueta també.
Doncs, Carlos Vicente, moltes gràcies per venir de casa teva aquí al costat.
Sí.
Una estoneta amb nosaltres a explicar-nos la teva carrera. I molta sort, molta merda. No sé si en doblatge es diu també abans d'entrar, suposo que no.
Sí, també.
Sí, bé, sí, es diu sempre.
Sí.
Moltes gràcies i molta sort.
A vosaltres.